12 i 12 minuts, ataquem el cinema en aquesta tercera hora del Sant Quatafons, com ho fem cada dijous. Per tant, saludem l'Àngel Comas, el nostre crític de cinema i programador del cicle de cinema d'autor. Molt bon dia, Àngel.
Hola, bon dia.
Abans, primer de tot, d'entrar en matèria, avui Oblivion, per cert, el film que analitzarem. L'has vist recentment o ja fa dies que vas assistir al passi de premsa, Àngel?
Uns 15 dies.
Uns 15 dies que l'has vist, a la pel·lícula. Bé, què tal?
Què tal?
Breument, ara, eh?
Bé, el que li agrada, el Tom Cruise li agradarà.
Sergio, bon dia de nou.
Bon dia, com estem?
Primer hem de passar per les estrenes, és a dir, pel que ens arribarà en cartellera santcugatenca a partir d'aquest divendres. Quantes pel·lícules seran?
Doncs tenim dues, una a Cinesa i l'altra a Yelmo. A Cinesa, una que a mi em ve molt de gust, perdoneu-me, Memòries d'un zombi adolescente.
Me gustaría poder presentarme, pero estoy muerto. Es un poco palo. Este es mi mejor amigo. A veces casi mantenemos conversaciones. A esos tíos los llaman huesuros. Se comen cualquier cosa que se mueva. Bueno, yo también, pero...
I parla de la història d'un zombi que es diu R, és el nom que li han posat, que s'enamora d'una humana. Bàsicament és això. El problema és que la humana és la filla, diguem, del líder de la resistència antizombi. A mi em fa gràcia, perquè és una mica agafar, diguem, un gènere dins d'un gènere per si, que és el cinema de zombis, que a mi és un cinema que m'agrada moltíssim.
T'has vist la sèrie, no?
No. Les pel·lis de zombis m'agraden molt, d'aquesta sèrie no sabia res. Però bueno, té una pinta curiosa, si més no.
No, a mi aquesta pel·lícula realment em va sorprendre. La vaig veure fa molt de temps, ja l'he vist, potser dos mesos.
Tu ho has sempre avançat.
És que no ho entenc com l'has estrenat abans. I em va sorprendre el plantejament. El plantejament és realment original, no? Que la raça humana vagi contra zombis i es tanqui. És una mica com la sèrie televisiva que estan fent actualment de The Walking Dead. Si no
ah, home, sí.
Sí, una cosa semblant, però el que passa que The Walking Dead està barrejada, van voltant, no? I aquí clar. No, aquí es parapeten i des d'aquí... Doncs, està bé, el plantejament està bé. A mi m'agrada bastant, excepte quan arriba al final. Ai. Jo penso que al final té masses concessions. I... aquestes concessions passen que en lloc de ser una pel·lícula com prometia, com aquesta de la lluita de zombis contra els humans i d'això, doncs es converteix en una comèdia romàntica que no s'aguanta massa.
Ai,
no, és això. Això per mi és una claudicació cap al final. Per això passa a totes les pel·lícules. No? Tampoc és cap novetat.
De fet, hi ha una pel·lícula anterior del Romero, del George Romero, que ja és molt semblant a aquesta història d'un noi que es converteix en zombi però manté els records i s'enamora d'una noia i tot plegat. Però vaja, aquesta està feta una miqueta en clau, una miqueta més amable que no parles del Romero.
De fet, Sergio, Memòries d'un zombi adolescente està basada en la novel·la amb el mateix títol, vaja, Warm Bodies, d'Isaac Marion.
Caram, doncs mira, està de moda el gènere de zombis.
Sí, jo penso que està bé la pel·lícula en aquest sentit, eh? Però,
fantàstic.
La decepció al final potser és una cosa meva, no? Jo voldria un final més dur.
I a més apareix
no tan suau.
I a més apareix el John Malkovich. Què més vols?
Sí, és veritat. Apareix el John Malkovich també, però va, tampoc.
No va de zombis, Àngel, eh? Però ja que traiem el tema i anem cap a aquest punt, Possessió Infernal, l'has vista?
No, la segona
pel·lícula que ara està...
No, la van comentar amb el Sergi l'altre dia.
Ah, la vau comentar amb el Sergio?
Sí. Ell, no sé si l'ha vist ja.
No l'he vist.
Jo no ho sé, però jo altra vegada el tràiler vaig veure que era la mateixa que de feia, no sé, 20 anys aproximadament, i que eren més efectes especials. Això és una cosa que passa, no? Que posen més efectes especials i ja està.
Caram.
No us perdeu gran cosa. Som-hi, segona estrena.
Tu t'agraden, no, aquestes? No?
Bé, de tant en tant sí, el que dèiem ara que vingui doncs, aquesta Memòries d'un zombi adolescente ve de gust.
Pues l'has de veure, eh?
Ja anirem amb el Sergio plegats.
I tant. Una altra pel·lícula, aquesta a Yelmo, pel·lícula de Gus Van Sant amb Matt Damon, Tierra Prometida.
Tu equipo ha cerrado 100 veces más acuerdos que los demás. ¿Cómo lo haces?
Me crié en una próspera comunidad agrícola. Carreras de tractores, derribo de vacas. Había una fábrica de Caterpillar. Cerró cuando yo empezaba el instituto. Y el sueño de aquel pueblo de granjeros se hizo añicos. Yo les vendo el único modo de recuperarlo.
Me alegra anunciaros que vosotros traeréis el gas natural a McKinley.
Es increíble que estemos tan cerca.
Una pel·lícula de Gus Van Sant, protagonitzada pel Matt Damon, i que diria que ell mateix posa el guió en aquesta pel·lícula.
Sí, el Matt Damon.
El Matt Damon, sí. I parla de la història de com un noi que s'ha criat al camp, que aconsegueix evolucionar i aconsegueix un càrrec important dins una empresa, diguem, de ciutat, torna als orígens per reflotar, diguem, l'economia d'una zona rural que està pràcticament morta. A mi el que em sorprèn de tot és que la dirigeixi el Gus Van Sant, aquesta pel·li, perquè sembla que és un tipus de pel·lícula que no li va...
No, bé, el que passa és que el Gus Van Sant té dos vessants. Mira, dos vessants. Té una vessant de cinema compromès i de cinema trencador, de cinema una mica pedant, i que aquesta és una. I l'altra és el cinema comercial, que en té diverses d'aquestes, eh? Sobretot amb el Mark Damon, si no m'equivoco, en té una que ara no, l'Indomable Johannes,
sí.
És, aleshores és un home que potser amb aquestes pel·lícules guanya diners i després fa les parides que fa amb les altres pel·lícules, no? Perquè a mi personalment no em convenç gens en les pel·lícules. En les pel·lícules comercials sí, ho fa bé, perquè en definitiva les pel·lícules comercials són més fàcils, però quan fa una pel·lícula d'aquestes que ell vol fer innovadora, creativa, no és, no? Jo la veritat és que no convenç.
Home, aquesta, tenia,
ho sento, però no l'he vista.
Tenia aquella trilogia de pel·lis així tot de mort, que sobre Elephant, la de les sí. Days, però són totes molt... Saps com acabarà? Bueno, clar, evidentment sí, que saps
però
com acabarà.
Per exemple, tens Elephant, que passa la pel·lícula passejant tot per els corredors de l'escola aquella en lloc d'anar sí. directament al gra. Esclar, són innovacions estètiques? Jo no sé.
És més alternatiu per nosaltres.
Sí, jo penso que és una... és un unanisme creatiu.
Hola.
Sergio, Memorias de un zombi adolescente a Cinesa i Tierra Prometida a Yelmo?
Això mateix.
Les dues estrenes per aquest divendres en cartellera santcoatenca. Entrem ja a la crítica del film que aquesta setmana l'Àngel ens ve a parlar, és Oblivion.
La última Super Bowl se disputó justo aquí.
No me digas que fue un clásico.
Un encuentro mítico. 80.000 personas en pie a pocos segundos del final del quarterback lanza el balón bombeado. ¡Touchdown!
El 166 de nuevo en funcionamiento. Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todas las personas han sido evacuadas, no queda nada humano. Estamos aquí para reparar drones. Somos el equipo de limpieza.
Aquí Jack Harper.
Oblivion, un film del director Joseph Kosinski, però ens preguntàvem amb el Sergio Àngel si fet expressament per Tom Cruise i perquè s'exhibeixi.
Mira, ell surt el 95-96% de tot el temps a la pantalla. Només amb això ja no cal dir res més. Clar, és una pel·lícula claríssimament feta per lluïment d'ell, lluïment entre cometes, no?
Perquè... No és el Tom Cruise de Missió Impossible.
I lluny, no, no, però té
ostres,
alguna...
no em diguis que sí ara, perquè jo pensava que quedava lluny.
No, però té alguna,
no
vessant,
tant...
té alguna vessant, perquè ell, pilota una mena de diguem, nau espacial, i per tant hi ha escenes d'acció també. Aquesta pel·lícula, jo per mi, a part del Tom Cruise, que realment... Bé, si surt del 95% que surti, no passa res, no? Jo penso que el que és interessant de la pel·lícula és el disseny de producció i l'intent de fer, de crear una estètica que després segurament la copiarà en diferents pel·lícules. És a dir, no arribarà a l'alçada de pel·lícules com Blade Runner ni Alien, que creen una estètica i després les copien la majoria de gent. No arriba aquí. Ara, Déu-n'hi-do l'estètica, diguem, futurista, per dir d'alguna manera.
Any 2073.
Oh, però crida molt l'atenció, això és evident. Tu veus la pel·li de primeres i crida molt l'atenció.
Sí, això, jo penso que això és interessant, és la part més interessant de la pel·lícula. Després hi ha una altra cosa que a mi em va interessar, que era la utilització dels drons. Els drons són pràcticament els autèntics protagonistes de la pel·lícula, si el Tom Cruise es deixa.
No, no, no es deixarà.
No, però...
Ell és l'enginyer d'aquests drons.
Qui?
El Tom Cruise.
Sí.
A la pel·lícula, com a Jack Harper.
Sí, sí, és una de les coses que fa. Però
es diu Jack Harper, el protagonista. Este és un nom com molt típic, no?, per un Jack Harper.
No, sí, el nom.
Em sona molt típic, vull dir, no sé.
Sí, però què vols que et digui? Harper què? Harper era un detectiu privat de l'època 60-70 i Jack, doncs imagina't.
Serà que no n'hi ha.
En fi, estàvem amb els drons, que et semblen molt bé, Àngel, també la seva aparició.
Sí, però anem a explicar una mica què són els drons, perquè, clar, tothom no sap què és un dron. I el dron va començar sent un avió no tripulat, que es pot accionar a distància i que aleshores, gràcies a una tècnica, podríem dir, com el GPS, per dir-ho d'alguna manera, pot anar dirigit a persones, a edificis, i que s'ha utilitzat moltes vegades, sobretot en la guerra israelí-palestina. És a dir, que un dron pot ser una màquina de matar a la que li posin un xip i aquest xip vagi dirigit a fulanet de tal perquè connecta amb un altre xip que l'altre millor no sap o sí sap, no? I s'està utilitzant molt. I aquest va ser l'inici, màquina de matar. I o també podríem dir nau d'observació d'objectius complementant els satèl·lits, per dir-ho d'alguna manera, no? I aquí la pel·lícula, doncs, els drons són cada vegada més petits, com passa a la vida real. Actualment un dron pot ser una boleta de...
Cada cop la tecnologia la trobem,
sí,
que vola, una cosa més petita.
Cada vegada més petita, és a dir, tu poden posar un dron contra tu que et buscarà i et matarà o et vigilarà. I aquesta pel·lícula...
L'hauria d'encarregar al Sergio, per exemple.
Ah, sí, clar.
Home, no tinc interès d'espiar-vos, al moment.
Hòstia, però... No, l'Àngel parla de matar.
Ah, matar directament.
Clar,
pot, no, ni m'ho plantejava jo això ara mateix.
Sí.
Gràcies, Sergio.
Llavors, un dron que fa? Pot medir, pues, no sé, 60 centímetres de diàmetre, per dir-ho d'alguna manera, i s'hi ha accionat des de qualsevol aparell. Llavors aquí, a la pel·lícula aquesta, és el regnat dels drons, perquè tots són drons, i llavors es defensen de drons, ataquen amb drons, vigilen amb drons, i el Cruyff és el que es domina tots. Aquesta és la part que a mi em va interessant. Ara bé, argumentalment, què vols que et digui? És una cosa que està molt vista, i aleshores, doncs, recordem que hi ha una pel·lícula que també la feia el Cruyff, que era de l'Spielberg, que es deia Minority Report.
Sí, home.
Aquella estava força bé.
Sí, home, i tant.
Després recordem que hi havia un escriptor que va morir fa poc, que es deia Phil Wittrich, que era precisament el de Minority Report, i aquests aprofitaven tot això per explicar com era la humanitat abans o després, i explicava aquestes coses de la relativitat del temps i l'espai, de que podem conviure en dues dimensions al mateix temps, que en aquest moment al voltant nostre hi hagi una altra dimensió que visqui una altra cosa, del passat i del present. El títol d'Oblivion, es pronuncia Oblivion, no Oblivion, aquest títol...
Això ho discutíem la setmana passada, sí, perquè si algun oient ara diu per què l'Àngel fa aquesta apreciació.
Aquest títol vol dir record, però és un record que la paraula Oblivion, diguem que no té el mateix significat de record que ho diem nosaltres, sinó que és un record lligat a tota aquesta mitologia, aquesta que ha creat la ciència-ficció, sobretot literària. Mm. És a dir, Oblivion és un record que està connectat amb el present i amb el futur. És a dir, tu pots recordar el futur, cosa que és interessantíssim, no? Perquè, i bé, a partir d'aquí, doncs dic que la pel·lícula, en aquest sentit, és quan falla, presenta moltes coses interessants, perquè, clar, d'aquesta reflexió que jo acabo de proposar ara, de recordar el futur, Oblivion, aquesta jo penso que és força interessant, recordar el futur. Que,
home,
que et marqui el futur,
però hi ha de costar molt explicar-ho bé, això,
home,
en una pel·lícula.
I la pel·lícula s'explica, doncs, amb un desdoblament de la personalitat del protagonista. Hi ha una història d'amor que comença a complicar-se, amb això, jugant, passant per passat i futur, i ja està. No puc dir res més.
No, si no, ets a fer-me al final.
Ens quedaríem, per tant, amb l'estètica, sobretot, Àngel, d'aquesta pel·lícula, com deies, que pugui passar a ser un model exemplar,
que pugui,
potser,
no jo
tant
no
com
ho va ser
Blade Runner o Alien en els seus dies.
Si
apareix Morgan Freeman, també.
Sí,
en el tràiler ens el posen perquè tinguem un altre al·licient per anar a veure el film.
Sí, però Morgan Freeman fa un paper que bé, si aneu a veure Morgan Freeman per el paper que no val la pena, el que passa que podia haver representat un personatge com el que dèiem, el del zombi adolescent, també que proposés aquesta reflexió entre present i futur i passat i tot això, però no ho fa. Busquen l'espectacle i ho aconsegueixen parcialment, perquè a més hi ha molts efectes especials. La pel·lícula, en aquest sentit, és una meravella de, podríem dir, tècnica.
Avui hem tingut la sort, de fet ho intentem cada dia, de buscar la banda sonora exacta de la pel·lícula, i Sergio, aquest cop corre a càrrec d'aquí.
DM83, que és una d'aquests duos de DJs que estan tan de moda ara mateix, i que ho peten bastant a qualsevol discoteca últimament.
Ah, sí?
I mira, han trobat l'oportunitat d'entrar en un film com aquest.
Home, entren per la porta gran, això seguríssim, i a més el tipus de música que fan és més que adient per aquest tipus de pel·lícula, això és evident.
Àngel, anem a la crítica d'Oblivion, sí, després passarem al cicle de cinema d'autor i a parlar de pel·lícules relacionades amb pobresa i exclusió social. Vinga, Justin Chang al Variety diu: un rompecabezas dispótico más o menos inteligente con un gratificante toque humano a pesar de algunos desarrollos narrativos cuestionables.
Bueno, toque humano no sé quién es, pero...
Peter Bradshaw al The Guardian diu: Oblivion dura demasiado, moviéndose lentamente de manera consciente y parece uno de esos proyectos muy caros que se han escrito y reescrito muchas veces.
Sí, d'acord, sí.
Jordi Costa, des del diari El País, diu: un nuevo ejercicio de artillería pesada para arrasar taquillas sin renunciar a una cierta mirada adulta y a una cierta ambición creativa. La marca Cruise, la Tom Cruise, da lo que uno espera, es entretenimiento sólido y generoso, pero ni un aliciente más.
Molt bé.
I vinga, i n'agafem una última. El Jordi Vallacaminal, a La Vanguardia, diu: Kosinski, que hem parlat que és el director, se limita a intentar vendernos una historia trascendente que acaba siendo confusa y sin atisbo de emotividad. No es una película despreciable, pero su exceso de ambición ha podido con ella, ens diu,
sí,
el Jordi Batlle.
Sí, perfectament d'acord.
Àngel, algun comentari més sobre Oblivion? Recomanem
no.
anar al cinema a veure-la per l'estètica?
Per el que hem dit, per res més.
Com deia ara també, si no m'equivoco, el Jordi Costa, per veure l'estil de Tom Cruise i d'aquestes pel·lícules d'entreteniment, eh?
Ah, això mateix.
Anem al cicle de cinema d'autor, Àngel, que avui projectareu a 7:45 i a 10:00, com sempre, en dues sessions, i Si vivimos todos juntos, una pel·lícula franco-alemanya que tancarà el segon trimestre del cicle de cinema d'autor.
És una pel·lícula, diguem, és una comèdia, en principi, estimulant, sobretot per la gent de la tercera edat, que veu que la soledat es pot combatre juntant les forces, i el que ja diu el títol, no? I Si vivimos todos juntos, és això, no puc dir res més per no desvetllar la sorpresa, però bé, és una pel·lícula francesa, el cine francès està molt bé en aquest moment, i llavors els actors ho fan molt bé, i diguem que és divertida dintre del que passa, no? De la tercera edat, amb una gent que està a punt de morir, vaja.
Com va anar, per cert, la teva xerrada, conferència de dijous passat, presentant el tercer trimestre?
Bé, penso que va agradar saber que hi havia pel·lícules molt importants, no sé, espero que la gent reaccioni. De totes maneres, estic molt content de l'assistència, perquè va augmentant contínuament, i bé, i l'any que ve, doncs, potser haurà alguna ampliació de sessions, inclús.
Mira, doncs aquesta notícia és bona per nosaltres, bona per la ciutat. Ja ho sabeu, l'Àngel Comas és qui ens programa aquesta magnífica programació de cinema d'autor els dijous al Cinema Cinesa de la nostra ciutat. I avui, quan són 1:15 del migdia, Sergio, avui sí que no me'n descuido, que hem de tractar pel·lícules relacionades amb l'actualitat. Ho dic perquè el dia que vam fer programa en plena Setmana Santa,
Setmana Santa era.
Servidor se li va passar que l'Àngel portava alguna recomanació vinculada a aquelles dates. Avui hem de parlar de pobresa i d'exclusió social, com ja t'hem comentat, Àngel. Aquesta setmana hem engegat la campanya des d'aquesta casa, que acabarà dissabte amb la recollida d'aliments a plaça Octavià, aliments que es lliuraran a Càritas. Hi ha 71 punts a tota la ciutat ara mateix, des de dilluns i fins divendres, per fer entrega d'aliments i molta altra programació que aquests dies es va desenvolupant. L'Àngel ens deia, no, Sergio? Ostres, pel·lícules de pobresa i exclusió social, què voleu, que vingui i que em passi una hora parlant-ne?
És que n'hi ha moltes, no?
Moltíssimes, des de l'inici del cinema, les pel·lícules mudes, ja n'hi ha. Totes les de Chaplin.
Clar, temps moderns.
Totes les de Chaplin, des del principi, estic parlant de l'any, diguem, quan ja era, costava consolidar, de l'any 1920, totes les pel·lícules de Chaplin, pràcticament totes, és això, les que fa el seu personatge de Charlotte, perquè ell què és, si no, un marginat social i un pobre. Hi ha pel·lícules, vaja, que són enternidores, com El Chico, per exemple. Hi ha pel·lícules, La Quimera del Oro, aquell home que es menja les sabates. Totes les de Chaplin són així. I després, o sigui, és que n'ha fet infinitat de pel·lícules sobre la pobresa. Tot el neorealisme italià, estic parlant de l'any 45 a 50 aproximadament, que va ser el moment el moment àlgid. Totes les pel·lícules aquelles són pel·lícules sobre la pobresa, de postguerra. El lladre de bicicletes és un home que té una bicicleta i li roben i no pot menjar. I així, no? Tota. Itàlia ho ha tractat infinitat de vegades. Hi ha una pel·lícula que es diu Sporchi Cattivi e Brutti, que vol dir una cosa així com lleig porc i...
Ens falta l'Alba ara dins l'estudi en aquests moments, per fer la traducció.
Doncs aleshores aquesta pel·lícula parla de la marginació que existeix en suburbis d'una ciutat italiana. En el cine espanyol, per exemple, el Buñuel va fer Les Urdes, que és una regió que ara està molt bé, de la part d'Extremadura, però que en aquest moment té una pobresa extrema, que es deia també Tierras Infantes. I el mateix Buñuel, a Mèxic, va fer una pel·lícula que es deia Nazarín, que era un capellà que anava als barris pobres. És a dir, que el cinema l'ha tractat sempre. Moltes vegades el que passa que aquestes pel·lícules, el cinema, sobretot el nord-americà, li ha buscat el glamour. I aleshores, és clar, ha posat pobres en glamour, que això és una cosa...
Clar, i parlàvem de literatura amb la Jordi Van Campen, el filòleg director d'Esprint Idiomes, que ens visita cada 15 dies, i vam començar parlant de literatura de pobresa i exclusió social des de Rússia i des dels Estats Units, però als Estats Units no passava tant d'escriure sobre aquesta temàtica.
No.
I com dèiem ara, pel patriotisme, i ara t'ho dius tu, en el cinema és el mateix, pel glamour, doncs fem la pel·lícula però se'n va cap a la venda. Des del teu punt de vista, Àngel, el tema de la pobresa, com s'ha tractat sempre?
El cinema.
S'ha tractat bé i sense ferir sensibilitats?
Mira, en aquest moment a les cartelleres catalanes no hi ha cap pel·lícula sobre pobresa.
No.
Ja veus com s'ha tractat, no? És a dir, el cinema nord-americà, jo no estic totalment d'acord amb aquesta opinió, ni literàriament, ni cinematogràficament, perquè totes les pel·lícules que he esmentat fins ara eren nord-americanes, i tenim, per exemple, Les Uves de la Ira, que és del John Ford, que és del 30 i tants, que passa que en un moment donat ha deixat de tractar-los, però la literatura nord-americana també l'ha tractat el mateix autor de Les Uves de la Ira, John Steinbeck, i també el John Dos Passos, també. I tinc gent de la generació dels 30, 40, 50, aquesta gent...
Bona recomanació que podem fer des d'aquí avui, Les Uves de la Ira.
La pel·lícula.
Sí
aquesta, film, aquesta és una pel·lícula...
també, però...
Sí, i la novel·la. La novel·la de Steinbeck, és, pel·lícula i novel·la són de... Ara, després, infinitat de pel·lícules han tractat això. I, bé, doncs, hi ha pel·lícules, doncs, d'undergrounds, per dir-ho d'alguna manera, que ha tractat de la marginació social, les de l'Andy Warhol, Paul Morrissey, totes aquestes pel·lícules, que són autors dels anys 60, aproximadament, i mostraven... Doncs el món de la droga de Nova York. És que una pel·lícula sobre exclusió social pot ser qualsevol pel·lícula que parli de jueus.
El Odio, per exemple, aquella pel·lícula francesa.
També, una pel·lícula francesa que era... Vaja, que era en aquest sentit... Que els francesos ho han fet molt. Fa poc, al cine d'autor, vaig passar El Profeta,
sí,
que és una pel·lícula d'exclusió social, de marginació. És a dir, qualsevol pel·lícula d'immigració que es faci és d'exclusió social, i pel·lícules d'immigració ja la tira. És a dir, el cinema ho ha tractat molt bé. Ara, bé malament, en glamour o sense glamour, depèn una mica del país, de l'època, però actualment tenia... I les millors, actualment, són documentals.
Clar, no ens oblidem també que hi ha els documentals.
Els documentals en aquest moment són les millors que tracten d'aquest tema, perquè a més no oblidem que el documental permet mostrar una realitat de primera mà, no reconstruïda, encara que sigui molt discutible això, perquè bé, en el moment que una persona es col·loca davant d'una càmera ja canvia tot, no? Per tant, la realitat absoluta no existeix en el cinema, penso jo. Però el documental és això, i després la tele. Jo penso que la millor, en aquest moment, si veiem programes, diguem, minoritaris de la 2, de Canal 33, veurem que hi ha moltes pel·lícules sobre la pobresa i marginació social. És que és un tema amplíssim, però depèn de com es tracti.
Crec que he deixat abans el Sergio una paraula a la boca.
Vull dir, es pot tractar de moltes maneres, m'imagino, però clar, sempre tenim en ment, quan hi ha una pel·lícula d'aquestes característiques, drama, és el gènere.
Sí, alguna no, per exemple... hi ha pel·lícules sobre jueus, hi ha una, la del Benigni, com es deia aquella de Venècia?
La de la vida és vella,
sí,
vols dir?
La vida és vella no deixa ser una pel·lícula sobre la marginació social.
Totalment.
I aquella es tractava en plan de comèdia.
Sí, sí,
sí. Home, és que evident, és un tema que va per tractar-ho. I a vegades aquest tipus de pel·lícules passa una cosa, que el tema és tan fort, tan fort, tan fort, que ens oblidem de que també el cinema és un art, i llavors són pel·lícules manipuladores, i
és a
dir, hi ha de tot tipus, eh? És que jo perquè, clar, temàticament poden ser així, però potser estan fetes d'una manera que són manipuladores.
I ara que parlaves del tema de la immigració com un tema principal, aquí a Espanya cinema sobre immigració?
Sí, se n'ha fet.
Sí,
home,
és per exemple, que ara no en tinc cap...
Les cartes de l'U, Moana... Sí, sí que s'ha fet a Espanya sobre la immigració.
Ostres, però em dóna la sensació que és un tema que no es tracta tant. El gènere documental sí que es tracta moltíssim, d'aquí sí que hi ha més referències, però en pel·lícules de ficció...
Tu no has vist Juana, de l'Imanol Uribe?
No.
Sí, doncs aquesta és una migrant que el troben a la platja, d'una patera, i n'hi ha algunes importants. I aquí, per exemple, aquí tenim... Quina tenim aquí? Bueno, tenim algun cineasta que ara no recordo exactament el nom, i ha fet pel·lícules sobre immigració, pel·lícules sobre gitanos, que clar, també són unes pel·lícules d'exclusió social, traient les que són molt folklòriques, hi ha pel·lícules que realment estan fetes buscant el realisme, i bé, sí que se l'han fet, sí, i se continuen fent, i bé... Doncs, no sé, és un tema amplíssim.
N'hi ha moltes, o sigui, el teu infàcil per trobar una pel·lícula que tracti aquest tema.
Home, sí, el que passa que, clar, hem de esbrinar una mica que sigui bé, però clar, el que és cert és que, com qualsevol cosa, el cinema no resumeix tot el tema. És que no hi ha cap pel·lícula sobre la vida de Napoleó que sigui sencera, no pot ser. Per tant, una pel·lícula que expliqui el per què, el com es resol, no n'hi ha cap. Són pel·lícules que parcialment anem construint el nostre pensament, no?
Jo, per fer un tas sobre això, em quedaria amb el que és al principi, amb el Chaplin, em quedaria.
Sí, 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 el Chaplin sí, perquè... darrere quan tu rius després reflexiones i veus que aquell home doncs el despreixen les dones, no li donen feina, el maltracten, és que el Chaplin, i a més és actual, és que tu veus una pel·lícula de Chaplin i és perfectament actual,
malauradament,
Sí, mira, vam fer una experiència també un dia per qui s'ha cuat i vam passar una pel·lícula de Chaplin i la gent l'entenia perfectament i reia.
És la prova del temps.
Sí, 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 home, clar, hi ha altres cineastes que no resisteixen al temps.
Àngel, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem d'aquí una setmana?
No.
Ai, l'agenda.
No, no, la setmana que ve no puc venir, vaig fora.
Doncs res.
D'aquí dues setmanes.
Ens espavilarem, buscarem solucions. Millor saber-ho ara. Àngel, gràcies.
Vosaltres.
I fins aquí 15 dies, per tant, doncs.
Sí.